matí amb Mireia Sanz.
Judici per l'1 d'octubre, el que es coneix com el judici del procés, i ho fa amb quatre ballesans asseguts al banc dels acusats, el president d'Òmnium, Jordi Cuixart, l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, tots dos sabadellencs, i els dos exconsellers ballesans, Josep Rull i Raül Romeva. A banda, hi ha dos ballesans més entre els acusats per permetre les votacions sobre l'1 d'octubre. I són Lluís Maria Coromines, exalcalde de Castellà, i el nostre convidat avui al matí, l'encara diputat de Catalunya en Comú Podem, Joan Josep Nuet. Molt bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
Hola, què tal? Bon dia.
Abans d'entrar en matèria, m'agradaria fer una petita radiografia de què és el que es demana exactament en aquest judici pel procés. Sona així.
Carme Forcadell, sabadellenca i expresidenta del Parlament de Catalunya.
Acusada de rebel·lió, sedició i organització criminal.
La Fiscalia li demana 17 anys de presó, l'Advocacia de l'Estat 10 i Vox 52.
Jordi Cuixart, president d'Òmnium Cultural.
Acusat de rebel·lió, sedició i organització criminal.
La Fiscalia demana que si l'imputin 17 anys de presó, l'Advocacia de l'Estat ho rebaixa 8 i Vox ascendeix la pena fins als 52 anys.
Dos membres de la mesa i ballesans també estan acusats al judici del procés. Lluís Coromines, vicepresident primer de la mesa.
Se li imputen delictes de desobediència i organització criminal.
La Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat li demanen un any i 8 mesos d'inhabilitació, mentre la Fiscalia ho complementa amb una multa de 30.000 euros. D'altra banda, Vox ascendeix la pena fins als 12 anys de presó.
Joan Josep Nuet, secretari tercer de la mesa.
Acusat de desobediència i organització criminal.
La Fiscalia de l'Estat demana per ell una pena d'un any i 8 mesos d'inhabilitació i una multa de 30.000 euros. D'altra banda, l'Advocacia de l'Estat rebaixa la pena a una inhabilitació d'un any i 4 mesos. Finalment, Vox li demana 12 anys de presó.
Sentir aquestes acusacions, senyor Nuet, desobediència i organització criminal, arribant a 12 anys de presó, que és el que demana Vox, de quina manera es mira aquest primer judici, el que comença demà, aquest del Tribunal Suprem?
Bé, crec que en el seu moment va haver una decisió política, no?, de la cúpula del Partit Popular, però també connectada amb els aparells de l'Estat, que van decidir que es tractaria el tema de Catalunya per la via judicial, no per la via del diàleg polític, no per la via de la relació institucional entre el govern d'Espanya i el govern de la Generalitat, i per tant a partir de llavors d'alguna manera doncs van posar en marxa tot aquest mecanisme. Per tant, estem davant d'una decisió política que s'ha vestit jurídicament a través d'aquest judici, no? I per tant, doncs bé, doncs el que crec és que sobretot anem a un judici polític basat en un criteri polític i que la seva sentència també tindrà elements polítics, perquè realment el que s'està fent és reinterpretant el Codi Penal, reinterpretant la llei i adaptant la llei a unes circumstàncies polítiques que són les que ens hem trobat doncs aquí a Catalunya.
Clar, parlar d'aquest judici polític amb una sentència política, aquests dies s'ha sentit parlar molt del concepte judici just. Per vostè, que sigui un judici polític que impliqui una sentència política, segons diu, vol dir que no estem davant d'un judici just?
No, és evident que aquest judici està viciat, no? Possiblement no ho sabrem fins que Estrasburg dongui la raó amb temes procedimentals, ja no entro en el fons, entro en els procediments. És un judici que està viciat, els jutges que ens jutjaran han participat de forma prèvia en els procediments, per exemple, de l'admissió de la querella, i per tant, doncs, d'alguna forma, els advocats ho saben, jo no soc jurista, no? Doncs és, les persones que ens han de jutjar ja tenen unes opinions prefixades pel aquest procediment judicial de forma prèvia, no? Evidentment, tothom va llegir el WhatsApp del senyor Cosidó, que el Partit Popular creia que tenia des de la porta del darrere controlada la sala, controlat el Suprem i controlada la sala, no?, que ens ha de jutjar, i per tant, d'alguna forma, hi ha uns prejudicis, mai més ben dit, en aquest cas, que estan marcant tota aquesta deliberació, no? I torno a dir, aquí el que hi ha és la reinterpretació de la llei, hi havia uns fets, i com que els fets no concordaven amb el fet penal, el que es va fer és que el fet penal s'adapta els fets, no? Per exemple, s'inventa el delicte de rebel·lió, s'inventa la violència quan no hi ha violència, i precisament el Codi Penal va ser modificat per deixar ben clar que només hi pot haver rebel·lió quan hi ha un aixecament armat, quan hi ha armes, quan hi ha pistoles, quan hi ha bombes, i quan hi ha armament, i per tant el que s'ha fet és inventar el concepte de la violència, perquè a més se'l vol assimilar de forma històric al tema d'ETA, com molt bé ha dit ja el Partit Popular, els catalans som ETA, en definitiva, i per tant necessiten que hi hagi violència, perquè una vegada hi ha violència, tot es pot justificar. L'excepcionalitat, les lleis d'excepció i l'actuació d'excepció es pot justificar perquè davant de la violència hi ha una part de la població que queda democràticament a vegades desarmada, i si hi ha violència, doncs quasi tot es pot permetre.
Vostè no haurà de declarar davant del Tribunal Suprem, com sí que hauran de fer els líders independentistes que ara mateix són empresonats, i també els exconsellers que també hauran d'anar a declarar, sinó que ho farà davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Creu que aquesta situació l'afavoreix?
Bueno, aquesta és una demanda que vam fer tots els que anàvem a Madrid, perquè en principi tots anàvem, tant els que hi van ara com sis persones més, anàvem tots davant del Tribunal Suprem. De fet, jo ja he passat un parell de vegades pel Tribunal Suprem a declarar, no? Però doncs vam demanar tots que teníem que venir a Catalunya i que tenia que ser el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya qui ens jutgés, perquè al ser diputats i a l'haver passat el que ha passat a Catalunya, doncs el tribunal que ens ha de jutjar és el Tribunal Català, el Tribunal Màxim Català, que és el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. I bé, com a decisió política es va decidir que uns sí i altres no, possiblement per alleugerar la càrrega des de tots els punts de vista, inclús de paperassa, no?, d'aquest judici. Es va agafar a sis persones, cinc membres de la mesa i la presidenta de la CUP en aquell moment al Parlament de Catalunya, i se'ns va derivar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, allò com el judici dels que són molt dolents van a Madrid i els que són també dolents però potser no tant van al Tribunal Superior, no? Es va aïllar també a la presidenta Forcadell de la resta de la mesa, perquè se la vol castigar d'una forma especial per ser la presidenta, i perquè en definitiva ella i alguns membres del govern, els membres del govern que es jutja, són caps de turc d'una causa política, i el que es vol fer és una sentència exemplaritzant perquè tots els catalans aprenguin que el que es porta malament doncs rep cop de bastó fort, no?
Clar, vostès encara no saben quan hauran d'anar a declarar al Tribunal Superior
no,
de Justícia.
No, perquè en aquest moment no tenim comunicació. Nosaltres ara entrem a la roda del Tribunal Superior, que no té una sala única per nosaltres, sinó que el Tribunal Superior té altres causes i nosaltres entrem a la cua, però evidentment, coneixent una mica el president del Tribunal Superior, estic convençut que el que està és esperant a veure què passa a Madrid, què es decideix a Madrid, quina és la sentència del Tribunal Suprem, i possiblement en funció una mica de la sentència del Tribunal Suprem s'acabarà operant de com se'ns tracta a nosaltres, que hem passat d'alguna manera a ser segon plat, encara que evidentment formem part de la mateixa causa, perquè doncs l'auta de la fiscalia que ens acusava doncs era contra tots nosaltres, contra els membres de la mesa, contra els membres del govern, contra els líders socials i alguns líders parlamentaris, però se'ns jutgen dues fases, una a Madrid, el Tribunal Suprem, i l'altra al Tribunal Superior de Justícia, que vol dir que si tenim una condemna que no ens agrada podrem apel·lar al Tribunal Suprem, i per tant nosaltres podrem tornar al Tribunal Suprem, que és la darrera instància després d'un recurs.
Té clar què vol explicar davant del jutge o... És a dir, quan jo m'imagino mirar-se aquestes acusacions, no?, desobediència, organització criminal, inhabilitació, la menor d'un any i quatre mesos, la major d'un any i vuit mesos, fins a 12 anys de presó, que és el que demana Vox, com va una persona a declarar amb tota aquesta motxilla a l'esquena?
No, ho tinc claríssim, primer perquè ja he declarat dues vegades davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i dues vegades al Suprem, per tant he estat ja encarat amb el jutge Llarena en diverses ocasions, mantenint amb ell converses amb seu judicial, per tant ja tinc una petita experiència del que això significa i tinc clar que vull, no? Jo estic acusat de desobediència greu perquè vaig permetre que el Parlament de Catalunya fes un debat, que és també, en definitiva, la causa profunda que hi ha contra la presidenta Forcadell, no? I, evidentment, crec que sóc innocent, absolutament innocent. Crec que el Parlament del meu país faci el debat d'aquelles coses que al meu país li estan preocupant i que la gent parla als bars, parla quan quan el diumenge juntes la família a casa, parles amb els amics, parles a la feina, doncs que aquests debats entrin al Parlament i tinguin un debat parlamentari, de cap de les maneres és un delicte, de cap de les maneres. Al contrari, crec que la persona que ens acusa de ser un delicte està prevaricant, perquè realment la llei ens empara, no? I el dret parlamentari ens empara, vull dir, som diputats que tenim l'obligació de fer debat parlamentari, de garantir els drets dels diputats i dels grups parlamentaris que volen fer un debat. Quina és la diferència? Què han canviat? Perquè en aquests darrers 40 anys en el Parlament de Catalunya el Tribunal Constitucional li ha suspès més d'una llei i més d'una resolució, doncs que ara el Tribunal Constitucional ens ho demanava de forma prèvia, ens deia no quan acaba de fer una llei que llavors el TC la suspèn i tu acates aquella suspensió i per tant aquell decret, aquella llei queda anul·lada i tu a l'acatar-ho doncs s'ha acabat, aquella llei queda inoperant, no? Sinó que ara es vol fer un control previ, es vol controlar la mesa del Parlament perquè hi hagi debats que es facin o que no es facin. Una mesa d'un Parlament, del Parlament de Catalunya, del Congrés dels Diputats i del Parlament de Dinamarca no pot fer controls previs dels debats polítics, perquè allà vol dir que les idees serien precensurables, que abans de parlar d'un tema hauríem de fer una censura prèvia de què es pot parlar i de què no es pot parlar, i depèn de quines coses es parlaria i depèn de quines coses no es parlaria. Crec que el dia que la democràcia parlamentària accepti aquest criteri, deixarà de ser una democràcia parlamentària i la censura prèvia quedarà imposada, no? I crec que ni la Constitució ni l'Estatut de Catalunya això ho permeten, per tant, veig realment que hi ha una actitud molt prevaricadora de les persones que volen jutjar les idees, perquè estem en una democràcia on les idees es poden defensar absolutament totes, les que són constitucionals i també les que no són constitucionals, perquè la nostra Constitució no parteix de ser una legislació, la nostra legislació no és una legislació militant, constitucionalment parlant, per tant es poden defensar coses que no estan a la Constitució i a ningú se'l pot posar a la presó per defensar aquestes idees.
Veient com ha funcionat tot el procediment judicial, veient l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, a la presó, té por que tot plegat acabi amb la seva carrera política?
Bueno, és que això de la carrera política és un concepte, podríem dir que a vegades hi ha gent que el fa servir vinculat al màrqueting polític. Jo no tinc aquesta percepció. La carrera política, si la tingués que parlar d'aquesta manera, està vinculada a les idees qu'un pensa i qu'un defensa. Si ha de canviar les idees perquè la seva carrera política vagi bé, estem parlant d'una altra cosa, no estem parlant de política, estem parlant doncs de traïció, podríem dir, a les idees, o de vendre's, podríem dir, per fer una carrera política que el sistema permet. Jo no jugo aquesta lliga, crec que tampoc la juga la Carme Forcadell, ho tinc que dir. Per tant, jo defenso unes idees i les defenso a fons, i aquestes idees, tinc que dir, que el marc democràtic que tenim a l'Estat espanyol, la Constitució i l'Estatut, permeten ser defensades. El que no es permet és que algú modifiqui el criteri en què s'interpreta la llei per prohibir que aquestes idees siguin modificades. Avui dia pot ser la independència, demà pot ser el sindicalisme o pot ser el republicanisme. Per tant, com aquell poema que se li atribueix a Bertolt Brecht, encara que no era de Bertolt Brecht, sinó que era d'un capellà alemany, no?, que el va fer en l'època en què els nazis estaven usurpant el poder, doncs van venir a buscar els jueus, jo no vaig dir res perquè jo no era jueu, van venir a buscar els comunistes, jo no vaig dir res perquè no era comunista, i quan em van venir a buscar a mi, ja ningú em va poder defensar. Vigilem tots els demòcrates, perquè es comença anant a per unes idees i a per un col·lectiu polític i ideològic, i demà, si aquest mecanisme funciona, s'anirà a per un altre. I per tant, torno a repetir, en aquest judici no es jutja la independència, es jutja la democràcia que tenim i la possibilitat de defensar unes idees polítiques d'un tipus o d'un altre. Potser alguns dels que avui ens jutgen demà poden ser jutjats, que s'ho pensin dos cops, perquè si permetem que això es normalitzi, la democràcia és la que està en perill.
La setmana passada es presentava una campanya de suport sota el lema Tots som Nuet. Per què creu que s'ha teixit aquesta campanya? I si em permet que li pregunti, en no formar part de Junts pel Sí i no ser marcadament independentista, si em permet l'expressió, se sent una mica més allunyat dels focus que la resta?
No, en absolut. Primer perquè el nivell de solidaritat i de carinyo que he trobat en molts estaments de la societat catalana ha estat sorprenent per mi, i aclaparador, perquè ens entenguem, no? Molta gent no independentista, a través també de l'exemple meu, ha trobat una via de debat i de radicalitat democràtica. Es pot, podríem dir, defensar que en el Parlament de Catalunya es parli de tot i no ser independentista, que és el meu cas, no? I he trobat, evidentment, molts independentistes, doncs, que estan còmodes amb la meva postura i que han respectat a gent no independentista, doncs, també a partir del meu exemple, no? Perquè torno a repetir, no estem parlant d'independència. Això ja fa temps que ha passat a una altra fase. Estem parlant de democràcia. Aquí, en aquest judici, no ens juguem si la independència quedarà avalada o no quedarà avalada. El que ens juguem és si la democràcia quedarà tocada o no quedarà tocada. I, per tant, em sento realment, doncs, molt, molt acompanyat, i vam presentar aquesta campanya, doncs, per recollir calerons, perquè els advocats han de cobrar, adequadament, i tenen moltíssima feina. Ja portem viatges a Madrid i defenses que s'han fet ja de forma prèvia aquí al Tribunal Superior de Justícia, i encara ens queda un altre tram, ho he dit. Ja tenim Tribunal Superior, després pot haver un recurs al Tribunal Suprem, i si fes falta anirem, evidentment, al Tribunal Constitucional i al Tribunal d'Estrasburg de Drets Humans, no? Per tant, realment és una batalla jurídica que l'hem de donar, perquè aquest és el camp que bàsicament l'Estat ha decidit donar en aquest camp, i doncs en aquest camp ens hem de defensar-nos, i això vol dir, doncs, tot un seguit d'advocats que són meravellosos, que treballen molt, però que realment, doncs, amb aquest tema, doncs, han de cobrar perquè és la seva feina.
Ha visitat els presos independentistes?
Sí, a tots, menys el Jordi Sánchez, perquè quan el tenia que anar a visitar va començar pràcticament el tema de la vaga de fam, i llavors vam haver d'alterar ja els horaris, i a partir d'aquí ja se n'ha anat a Madrid i no l'he pogut veure. A la resta els he visitat a tots, i també he visitat a la Marta Rovira a Ginebra.
Com els veu?
Bueno, doncs són diferents, no? Cada un afronta això, té una vessant personal inevitable. No és el mateix tenir una criatura petita o tenir fills petits, que tenir la mare molt gran, que tot això són casos que existeixen, una mare molt gran que pateix per tu i et fa patir, fills petits que els pots veure un cop al mes, i que els primers mesos no els podies ni tocar perquè te'ls ensenyaven a través d'un vidre, no? I per tant són situacions duríssimes que realment, doncs, encara que ens ho vulguem imaginar, no t'ho pots imaginar, no? Però realment els he vist amb conviccions. Crec que són persones amb conviccions, crec que, evidentment, doncs, han quedat també sorpresos per aquesta resposta autoritària tan agressiva de l'Estat, perquè creien que realment, doncs, en una democràcia es podia defensar el que ells i elles pensen, no? Però els veig forts i amb ganes de parlar. Possiblement estan esperant el judici perquè volen expressar-se, perquè volen dir la seva, perquè volen donar arguments, i perquè en definitiva sabem que és una lluita que es guanya amb la pedagogia i amb la insistència.
Fixant-nos també en la política sabadellenca, perquè amb el procés, perquè òbviament estem en mesos de les eleccions municipals, vostè té llarga trajectòria a la comarca, coneix molt bé la nostra comarca, de fet és coordinador, si no m'equivoco, d'Esquerra Unida Alternativa a la comarca.
Ho va ser
durant molts anys.
Fa uns quants anys, sí.
Perfecte. Li volia preguntar exactament per la política sabadellenca, perquè de cara a les municipals, Sabadell Esquerra Unida Alternativa no figurarà a la llista de Sabadell en Comú. Què és el que explica aquesta decisió al seu parer? Sé que és una cosa molt interna, molt municipal.
Bueno, jo crec que estàvem tots junts, no? Estàvem tots junts, podríem dir. S'abordava poder anar a les eleccions plegats, i crec que la companya secretària general de Podem va cometre una gosadia, no? Que és dir amb tranquil·litat i amb normalitat que ella creia, doncs, que podia encapçalar aquesta llista i que es presentaria unes primàries per poder-les guanyar i per poder encapçalar, no? A partir d'aquí es va obrir la caixa dels trons, i al cap de poques setmanes, doncs, apareixia una operació, no?, per expulsar Podem de l'espai i perquè Podem no pogués d'alguna forma presentar-se conjuntament en aquest espai. Possiblement es van fer números, es va veure que Podem i una part molt important d'Esquerra Unida i Alternativa, doncs, tenien molta sintonia, això va fer molta por, i van aparèixer, doncs, les velles polítiques, i es va imposar l'expulsió l'expulsió i l'exclusió. Evidentment aquest tema no, l'exclusió de Podem no pot tenir de cap manera premi, crec que és una injustícia, crec que és una ceguera política molt gran fer això, i a partir d'aquí doncs sembla que doncs una part d'Iniciativa i una part d'Esquerra Unida i Alternativa doncs bueno, volen tirar endavant una llista conjunta, i possiblement doncs Esquerra Unida i Alternativa i també la gent de Podem una altra llista, però torno a repetir, l'origen de tot és que la gent de Podem es va atrevir a dir que potser ells podien encapçalar aquesta llista, i va haver gent doncs que va moure els fils perquè això fos impossible, i de fet ja s'ha comprovat que aquesta llista unitària no existeix i que no la pot encapçalar Podem. És una desgràcia, i evidentment jo a la gent de Podem la respecto, l'estimo, l'aprecio, i evidentment a la meva coordinadora local i a la gent d'Esquerra Unida i Alternativa també. Per tant, espero que la gent d'Esquerra Unida i Alternativa i la gent de Podem tirin endavant el que ja teníem que haver tirat des del primer moment, que és una llista que pugui guanyar les eleccions a Sabadell.
Aquest cap de setmana, Ramon Vidal, dirigent d'una de les corrents de Podem Sabadell, els que s'anomenen el Cercle Decano, ha dit que Sabadell en Comú s'hi està veient l'antiga casta d'Iniciativa.
Bueno, jo respecto totes les opinions, però no m'agrada parlar malament absolutament de ningú. No ho faig mai. Intento traduir el que penso i el que vull dir en termes polítics, i evidentment és veritat que doncs crec que hi ha hagut un error molt greu per intentar expulsar Podem i per lluitar per aquesta capçalera de llista a qualsevol preu, perquè ens entenguem, no? Però això ho qualifico des del punt de vista polític com un greu error polític que no s'ha de premiar, no ha de tenir premi. La gent que vol trencar i la gent que vol d'alguna forma fer-se amb una llista a qualsevol preu no ha de tenir premi, però jo no m'agrada faltar el respecte ni insultar ningú, perquè crec que no és la forma adequada de parlar i de fer pedagogia de la política.
En qualsevol cas, a la ciutat, una ciutat com Sabadell es donarà, si no hi ha canvis de darrera hora, a la situació de quatre llistes d'esquerres a les municipals. Guanyem Sabadell, ara Sabadell, la conferència entre Esquerra Unida i Podem, que segons sabem fins ara encara no té nom definit, veig la Tere i si en té, quan sortim doncs que me'l comuniqui i així ho explicarem, i Sabadell en Comú. Més enllà dels perquès, a nivell filosòfic, a nivell polític, això és una mala notícia per la ciutat de Sabadell?
Sí, és evident que és una mala notícia. És veritat que la política catalana i espanyola està en plena convulsió. No hi ha cap partit polític a Catalunya que en els darrers anys no hagi viscut doncs uns debats interns creuats i complicats, no? Només per parlar de l'antic espai de Convergència i Unió, del qual han sortit moltíssimes coses, no? I per tant, doncs, coses que a vegades entre elles doncs competeixen electoralment i altres vegades no, però amb canvis de noms sobtats en poc temps, no? Per tant, això passa en aquest espai, també ha passat en el nostre, però és veritat que jo crec que, bueno, doncs hi ha gent que a vegades creu que està tocada de la mà de Déu i que els llocs a la llista els hi toca per mandat diví, no? I això no és correcte. Crec que a Sabadell tenien que haver hagut unes primàries, i si la gent de Podem es volia presentar, tenia dret a fer-ho, i a la millor guanyava aquestes primàries. Llavors, realment impedir això a qualsevol preu crec que és una cosa que és un error polític, perquè el que fa és que hi hagi divisió, i la divisió realment no ens ajuda. Però torno a repetir, això no pot tenir premi, per tant la gent de Podem té dret, perquè és un projecte que ha il·lusionat aquest país, que l'ha refrescat, i la gent d'Esquerra Unida tenim clar que en Podem tenim una relació excel·lent, que volem treballar en Podem, i no ens acudiria mai a expulsar Podem simplement perquè potser ells volen anar per davant nostre. Per això hi ha la democràcia interna, aquí això no s'ha sabut fer, i en aquest moment crec que la gent d'Esquerra Unida i la gent de Podem hem d'anar plegats i hem de treballar plegats per tenir un gran resultat.
A nivell català, aquesta convulsió els porta, per exemple, al corrent de sobiranistes, doncs encapçalat per dos vallesans en concret, per vostè i per l'Elisenda Alemany, castellarenca, amb risc de convulsionar també com a formació?
Bé, és un procés diferent. Sobiranistes en aquest moment és una corrent interna, però de dins de l'espai dels comuns, però que mira cap a dins, però també mira cap a fora, no? Perquè, com he dit molta vegada, l'espai dels comuns, i Sabadell és un exemple, el partit que diu representar-lo s'ha convertit en una petita part de l'espai dels comuns, i en canvi l'espai dels comuns té un potencial enorme, no? Per això gent com el Xavi Domènech i altra gent ja no hi són, no? Perquè aquest espai s'ha fet tan petit que a vegades no ens hi reconeixem, no? I per tant crec que Sobiranistes el que pretén és enxamplar, és obrir, és refrescar, i és dir que som sobiranistes sobiranistes i que no ens fa vergonya pertànyer a l'espai sobiranista català, que d'alguna forma està denunciant aquest judici polític, com dèiem abans, no? Per tant, és una cosa diferent del que ha passat a Sabadell. A Sabadell simplement és que s'ha volgut expulsar a Podem com una operació política perquè Podem no pugui anar a la llista en llocs determinats, perquè a vegades se'ls mira una miqueta des de dalt, des d'aquell que creu que té, com he dit abans, que està tocat per la mà de Déu per poder ser el que vol ser, no? I la democràcia, cada un el posa al seu lloc. Això és el que es tenia que haver fet, i per tant, si partits com Iniciativa volien encapçalar Sabadell, es tenien que presentar a les primàries i no fer una operació d'expulsió de Podem, que crec que això és equivocat, no? I llàstima, doncs, que hi hagi companys del Subviu que hagin seguit a Iniciativa i que s'hagin posat darrere Iniciativa, perquè crec que aquest és un error de dependència cap a aquesta força política que no es tenia que haver dut endavant.
Senyor Nuet, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui a Ràdio Sabadell. L'emplaço a quan s'acosti la seva part del judici, aquesta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, sabent també, esperem, com ha funcionat el judici del Suprem, a tornar a conversar aquí a Ràdio Sabadell.
Moltes gràcies, ens veiem.